104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños, viviremos.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de la ciudad de Valencia, o mejor dicho, de los poblados marítimos, emitiendo desde el barrio del Cabañal, aquí en la ciudad de Valencia. Y nada, después de las vacaciones de verano, por aquí anda de nuevo este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. Como siempre, y este curso continuamos saludando a la audiencia de Radio Clara. Para escuchar esta radio habrás tenido que sintonizar el 104.4 de la frecuencia modulada y estar o cerca o en la ciudad de Valencia. Y si estás escuchando este programa en Granada es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y en este primer programa del curso, nada más comenzar, vamos a hacer un pequeño viaje. Nos vamos a las comarcas centrales de aquí, del País Valencia, en concreto a Ontinyent. El martes manteníamos una conversación con Jordi Bas, que es una de las personas que lleva desde el 2011 trabajando en esa plataforma contra la alta tensión a las comarcas centrales, en concreto desde Ontinyent. Es también otra de las personas, junto a otras tres, que han intentado, aunque al final suspendieron el juicio, juzgar este lunes pasado 12 de septiembre. Las causas luego no las contará, las penas que todavía les piden, daños y desobediencia. Todo eso puede conllevar un año y 10 meses de prisión, además de indemnizar a la empresa que se ha sentido dañada con 17.000 euros. La empresa es Conerva Sociedad Limitada, una subcontrata de Iberdrola, que es la superempresa eléctrica a la que la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana licitó y adjudicó el proyecto en el 2010 de más que electrificar esas comarcas centrales de aquí del País Valencia con una línea de alta tensión. Vamos a escuchar luego que todos los municipios afectados pues estaban en contra, también sus ayuntamientos. Y no vamos a desvelar nada más, ya que para eso hicimos el trabajo el martes, entrevistando a Jordi Bas por teléfono, además de que él es una de las personas que nos puede contar de más que de primera mano, de primera voz. Así que vamos a escuchar a Jordi Bas.
Bueno, primer que res, es va suspendre perquè la part que ens denuncia, l'empresa subcontratada per Iberdrola, que es diu Conerva SL i és de Zamora, no es presenta ni el representant, ni la persona representant, ni el treballador, que ens va fer un vídeo amb el mòbil i el qual relatava una sèrie de fets. Però bueno, tot ve d'unes protestes que es generen arrel de es crema la serra d'Ontinyent i que afecta quatre termes, Ontinyent, Benissoda, Albaida i Agullent, i que poc després s'inicia la construcció d'una línia d'alta tensió. Això va ser el 2011. La gent s'indigna moltíssim que la Generalitat, en lloc de revisar allò i paralitzar la línia immediatament perquè s'anava a construir damunt del cremat, el que fan és declarar-ho d'interès general i llevar-li la veu als quatre ajuntaments que estaven en contra i s'havien unit en contra d'aquesta línia. Llavors, se genera una plataforma, que es diu la plataforma contra la línia d'alta tensió, que aglutina a gent de tota la comarca i que també solidaritza gent d'altres comarques. Centenars de persones participen i, de fet, Caio Miller participa a una de les manifestacions massives que s'organitza en Tinyent. Per tant, és un moviment que aglutina a tot tipus de gent, que no es defineix per una ideologia, ni per un partit polític, ni per una cosa d'aquestes, sinó que hi ha un sentiment molt fort lligat a la serra i la gent se l'estima molt. Llavors, era una qüestió de defensar el territori, defensar el nostre entorn natural. Doncs s'organitzen multitud d'activitats als pobles, tallers, concerts, xerrades organitzatives, concentracions, manifestacions, com també s'organitzen excursions a la serra, en la qual participa moltíssima gent, inclús pugen xiquets, gent major, gent amb les seves mascotes, bueno, de tot. Aleshores, quan es pujava a la serra, en diferents ocasions els operaris paraven de treballar. Pujàvem amb pancartes, amb banderoles i tot això. I és ara quan arrel de pujar a manifestar-se, sembla que durant la nit se produïen danys a les màquines i a les obres. I d'alguna manera volen clavar els danys d'un dia en concret d'unes obres a la nostra atenció. Del que se'ns acusa és d'amenaces, de coaccions, de danys, de desobediència, i les proves que hi ha contra nosaltres és una identificació d'un guàrdia civil que ens identifica a les obres i que nosaltres no neguem que estàvem allà. De fet, nosaltres diem que muntàvem en diferents ocasions a protestar, i un vídeo d'un treballador en el qual apareixen diferents persones allà, però no se sap ni quines persones són perquè no s'identifica bé, i ells asseguren que nosaltres els apedrem la màquina i es produïm uns danys valorats en 200 euros. Aleshores, clar, si la fiscal és quan ella creu que hi ha indicis de criminalitat, no?, d'un delicte, i ens otorga aquestes penes de quasi un any i 10 mesos de presó, i 16.000 euros màxim que podrien arribar a ficar-nos entre multes i indemnitzacions. Realment nosaltres estem molt tranquils perquè sabem que les acusacions són falses. La línia es va fer, però per poder finalitzar-la van haver de posar 3 totterrenys 24 hores i algunes garites de vigilància. I tot i això, es continuaven destrossant màquines, es continuaven tallant torres d'alta tensió. En tot cas, nosaltres pugem en una d'aquestes manifestacions, acompanyats de moltíssima gent, i diguem que d'alguna manera es volia acabar amb el moviment detenint a unes quantes persones i fer que pagaren la culpa d'altres. No? Va ser així com les persones es van detindre i es van tenir tancades 24 hores, allà des entre nosaltres, en diferents pobles, en diferents casernes de la Guàrdia Civil, i ahir finalment, 5 anys després, es va produir el judici, que llavors es va suspendre per no presentar-se la part que ens denuncia. No sabem ben bé quina és la finalitat d'haver fet això, però no sé si desgastar-nos o guanyar temps, però en tot cas nosaltres ahir vam demostrar que estem més forts que mai, va vindre moltíssima gent a apoyar i estem molt, molt, molt contents de tot el suport que hem rebut.
A vosaltres es denuncia no Iberdrola, sinó la subcontrata que Iberdrola pues, tenia allí, no?, en ese moment.
Clar, Iberdrola és una empresa tan gran que ella, amb el seu nom, diguem que no realitza pràcticament ninguna tasca. perquè, per exemple, la construcció de les línies són subcontrates, moltíssimes subcontrates. La lectura que realitza la distribuïdora tampoc la realitza un subcontrate també. Al final, diuen que són empreses molt grans, però que no, el seu nom no consta en les diferents activitats que realitza perquè sempre està tot subcontratat. I aquesta és una empresa que subcontrata Iberdrola, sí.
Però que he llegit, altra de les empreses subcontratades era Tesat Ibérica, que,
sí,
que bueno, deu 2 milions d'euros a Hisenda, no? Que de moment no se los demanen, mentre estan a vosaltres, sí, 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 que vos demanen esos 10.000 euros, no?
Clar, clar, bueno, ahí deuen barbaritats de diners a Hisenda i en canvi els que finalment van a judici són quatre manifestants escollits a l'atzar d'una plataforma que aglutina un munt de gent d'un munt de pobles que pujava a manifestar-se allà a les obres. En paraules del Guàrdia Civil, que em va detenir a mi, per exemple, molt amablement vam anar conversant en el camí i em va comentar que estava hasta les pilotes de que els utilitzaren com a eina política i que allò va ser una telefonada de rus en la que donava ordres de que els GRS, que són un cos quasi militar de la Guàrdia Civil, que vingueren a detenir-nos. Van presentar allà una filera de tot terrenys i un cotxe de la secreta per a detenir a quatre pringats, no? Perquè al final només nosaltres no som ningú, que l'únic que fèiem era pujar allà a protestar, no? Tota una actuació desorbitada un poc per a demostrar la força de lo que suposa de... Si te fiques en contra dels projectes de les grans empreses ja saps el que et passarà, no? Uh-huh. Un poc per causar por i per desmobilitzar a la gent. Nosaltres el que tenim clar en tot moment és que no, primera, no ens arrepentim, no ens anem a arrepentir mai de defensar el territori, anem a continuar estant en primera fila i ho diem amb tanta claredat i estem tan segurs perquè tot el món ens apoya. Hem aconseguit reunir moltíssims diners de diferents llocs, d'esdeveniments que hem organitzat, de persones individuals que han fet donacions, de col·lectius, d'associacions, és a dir, tot el món ens ha recolzat moltíssim. I ahir va ser com una demostració de força que inclús el propi jutjat, els treballadors i el fiscal i la secretària conversaven amb nosaltres en moltíssima tranquil·litat com una manera també de donar-nos suport, no? De que allò no té cap sentit. I bé, això seria un any i dos mesos més, fins al novembre del 2010 ja no es tornarà a repetir el judici i esperem que no siga necessari gastar aquests diners i d'aquesta manera puguen tenir una caixa de resistència per a les comarques, per allà on hi hagi una plataforma o un grup de gent que defensa el territori i puguen recolzar a nosaltres igual que ens han recolzat a nosaltres.
Jordi, com ens contes, aquesta lluita ve de lluny, no? Tinc per així notat que és en juny del 2010 quan la Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana pues, va autoritzar Iberdrola a construir esta gran línia, i tres mesos després, casualment o no, com vosaltres afirmeu, n'hi hagué un incendi que va afectar a més de 2.500 hectàrees. Això sí. És algo en lo que vosaltres insistiu molt, no?
Clar, per una banda, bueno, és difícil assegurar o demostrar que hagi sigut Iberdrola qui ha cremat la serra, no? Perquè realment Iberdrola és una empresa molt poderosa que els seus projectes es pot desenvolupar igualment, encara que no creme les serres, no? Que li hagi afavorit, pues, segurament, perquè li ha deixat el terreny ben despejat, perquè allò ha quedat fet un cendrer. Però, per altra banda, és la indignació de que els pobles s'oposaren a aquesta línia i exigiren alguna explicació, i fou la Generalitat d'aleshores, que estava al PP, que ho declararà d'interès general i deixarà apartats totalment als termes municipals, que eren els que estaven exigint, els quatre alcaldes, i tot el poble estava exigint que allò s'havia de parar i que s'havia de revisar. Aleshores, es fa en tota la força, i bueno, això és el que indigna la gent, no? de que els territoris no pinten res en davant dels megaprojectes de les grans multinacionals.
Tu apuntes o apunteu com una estratègia de Conselleria o Generalitat en aquest moment declarar este projecte d'interès general per votar-se, no? D'alguna manera, el que podrien dir els ajuntaments de la comarca que estaven oposades, no?, al projecte.
Clar, això hauria sigut necessari que l'estudi d'impacte ambiental fos actualitzat, perquè no contemplava que la serra estava cremada. I al declarar-ho d'interès general, i també està de molt d'actualitat aquest tema, perquè justament amb els incendis de Xàbia s'està parlant molt del tema d'aquesta llei que va fer el govern de Madrid, que declarava que sí es podia construir en un lloc recent cremat si la construcció era d'interès general. Aleshores, aquest és un dels exemples de què passa en aquesta llei de després del foc, com poden ser qualsevol dels megaprojectes que tenia la Generalitat, com incineradores de residus, macroabocadors o qualsevol de les barbaritats que tenien planejades. No? Declarar interès general significa que es farà, o sigui, no cal contemplar una nova revisió de l'estudi d'impacte ambiental ni cal res. És una eina poderosa que tenen ells per a que no s'aturen els projectes.
Jo no sé si en el seu moment o ara, tant Iberdrola com Conselleria o Generalitat Valenciana va donar alguna explicació del perquè de la construcció d'aquesta línia que està funcionant, no? El projecte s'ha realitzat.
I que jo recorde, crec que mai es va donar cap explicació ni va prestar cap interès. Es va decidir ignorar-se perquè allò no existira. Sí que dels ajuntaments i de manera simbòlica van fer algunes coses, alguns ajuntaments més que altres, però de part de la Generalitat en absolut. No. Sí que alguns parlamentaris tal vegada van preguntar al PP per aquest projecte i el conflicte que s'estava havent, però decidim més bé ignorar-nos.
Sabem de on ve i cap a on va aquesta energia que travessa les comarques centrals, així al País Valencià?
No tenim massa informació, perquè tot aquest tema està conservant bastant de secretisme, però imaginem que connecta d'alguna manera la part d'interior amb la costa, a través del coll, i bueno, imaginem que també per a reforçar la subestació d'Ontinyent. Imaginem. Tot i que Ontinyent, l'activitat industrial de producció que tenia abans, doncs, moltíssima maquinària i tot això, ara s'ha transformat completament per naus industrials que estaven repletes de maquinària de gran consum, no? Com són els telars, doncs ara són locals que tenen gènere ja confeccionat, perquè tot ve importat. Aleshores, tampoc és que hagi coincidit amb un increment de la producció, no? de l'increment de la indústria textil. Alguna cosa es comentava de com que és una manera d'estendre de tentacles, no? Perquè com la distribució de l'electricitat es reparteix en 5 empreses a l'estat espanyol, doncs d'alguna manera aquestes línies les exploten, les construeixen i les exploten en propietat, en la rentabilitat que això suposa. És una manera de conquistar territori també.
Heu estat anys donant xerrades, informant, no?, d'alguna manera per allí, pel territori. No sé si algunes persones preguntaven o deien no, és que l'electricitat en general és necessària perquè tenim que mover la indústria, tenim que tindre llum a casa. Qual és el vostre discurs, ja que Generalitat i Iberdrola no ha donat les explicacions que suposa que anirien per esta banda, no?
Per una banda hi havia qui dia esteu perdent el temps, la van a construir igualment, no? I per altra banda hi havia qui dia, doncs a mi sí que m'interessa perquè no vull que em falti la llum. Nosaltres, les nostres xerrades anaven sempre enfocades a que calia un canvi de model en el consum i en el cas de l'energia, en l'eficiència i en l'estalvi. La solució no és tirar línies contínuament per anar reforçant el que ja hi ha, sinó reduir dràsticament el nostre consum, perquè està totalment demostrat que malbaratem l'electricitat als pobles i a les cases particulars. La malbaratem d'una manera salvatge. I un exemple és l'excés d'enllumenat que hi ha als pobles. On teníem, per exemple, ahir caminava pels carrers i hi havia més llum a la nit que al dia, no? Entre setmana no, ningú transita ja a penes pel carrer. Però nosaltres sempre el nostre discurs anava encaminada a conscienciar de que el malbaratament dels recursos, bé siga l'energia, bé siga l'aigua, perquè de segur que anem a tenir conflictes amb l'aigua d'ací poc a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, perquè estan passant coses molt greus també amb el tema de l'aigua. El malbaratament dels recursos porta a que després van haver conflictes en la, bé siga la construcció d'una línia d'alta tensió o en la construcció d'un canal d'aigua que li lleva el cabdal ecològic al riu que siga, no? Aleshores poc anava encaminat cap a això, cap al model de vida, i sobretot a que s'havia produït un incendi, havia hagut una quantitat increïble d'irregularitats en la construcció d'esta línia i en la planificació, i que volíem explicacions i que s'aturara fins a que tinguérem explicacions i a veure una alternativa. Tot allò no es va produir i el que es va fer va ser passar per damunt de nosaltres. La finalitat de tenir a quatre persones i de tot això pues, és desmobilitzar i atemorir, però han aconseguit l'efecte contrari. En aquesta plataforma la gent dels pobles s'ha conegut i després d'aquesta plataforma han sorgit molts altres projectes que no tenen res a veure, però que al final comparteixen la idea de fer comarca i de fer coses. En aquest àmbit estem molt, molt, molt satisfets de que la repressió ens ha unit.
Jordi, jo per la meva banda no tinc més coses a preguntar-te, també perquè tenim ahí agarrada en un fil la connexió que se'n va, torna...
Sí.
Però si tu penses que hi ha algo molt important, que penses que no hem parlat o que no has contat, pues ara és el moment.
Bueno, en tot cas... Avui parlar amb una persona que sóc una entre tantes de les que han participat en aquesta plataforma, però jo crec que no sabria transmetre tot el que ha passat i tots els sentiments que s'han produït en aquests últims anys, però en tot cas dir que bueno, que ens agradaria que aquest tipus de lluites siguin un exemple per a altres territoris, que treballar conjuntament i defensar la terra és algo que dignifica i que dona força i identitat a la gent. I per tant, doncs estem molt, molt satisfets per la solidaritat que estem rebent, per la quantitat de ajuts i col·laboracions que hem tingut i que ens quedem en això i que sentim una gran victòria i que bueno, ara ja esperem el judici al 2017, però esperem que queden res i si en cas de que siguin multes, doncs les pagarem com siga i endavant, seguirem endavant.
Jordi Bas, de la plataforma contra l'alta tensió a les comarques centrals, a Ontinyent, en este cas està en un viatge en tren, no està a Ontinyent, lo deixem ahí si vols.
Sí.
Moltes gràcies per la tasca que feu allí per Ontinyent i els seus voltants i també per atendre la trucada de Ràdio Malva, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres per contactar i bueno, ajudar-nos en difondre aquests fets que estan passant. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada forta i ànim.
Una abraçada.
Yeah.
Recordaos que seguís escuchando Radio Malva y que para eso habréis sintonizado el 104.9 de la frecuencia modulada. Y deciros que este programa pues está ya terminando y hoy hemos cumplido uno de los objetivos del programa, creo, que es informar de cosas que ocurren cuanto más cerca de lo que nos rodea, pues mucho mejor, y sobre todo que lo cuenten las personas afectadas. Y si es en poco tiempo y además queda claro, pues todo un éxito, no queremos mucho más, no hay más pretensiones. Deciros, para quien haya sintonizado ahora con Radio Malva y esté escuchando este programa, al final, bueno, hemos escuchado pues una entrevista que ha durado en total unos 18 minutos a Jordi Bas, que es una de las personas que lleva ya unos años trabajando en la plataforma contra la alta tensión a les comarques centrals, más concretamente desde Ontinyent, y también una de las cuatro personas encausadas y acusadas de daños y desobediencia contra esa subcontrata de Iberdrola, Conerva Sociedad Limitada, que al final llevaron a término este gran proyecto de la multinacional Iberdrola, esta multinacional eléctrica, de superelectrificar aquellas comarcas con una línea de alta tensión. Fueron, iba a decir juzgados, pero al final, como nos contaba Jordi, se suspendió el juicio hasta noviembre del año que viene, allí en Alcira, en los juzgados de Alcira. Y nada, solo apuntaros que quien haya escuchado este programa al final y quiera, le interese el tema y quiera escuchar la entrevista completa, en breve estará colgado el audio del programa en el podcast de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, URCM, y también en el de la página web de Radio Malva y en el blog de este programa, 5 con número todo seguido, puntos suspensivos, punto wordpress.com. La música que hemos ido escuchando a lo largo del programa, dos canciones que decían lo mismo, una letra que escribió Ovidi Montllor allá por el año 1972, que fue cuando publicó pues ese disco que se llamaba Un Entretants, inspirado en uno de los poemas de Vicent Andrés Estellés. Nos ha inspirado lo que decía al final Jordi Bas, que él se consideraba un entre tantas de las personas que han luchado contra este macro proyecto. Perquè vull era la canción. Lo hemos escuchado en las voces de este grupo de mujeres de un pueblo, un pueblito cercano al COI, de donde era Ovidi Montllor, y también a Ontinyent, el cor de la Sierra de Mariola, Agres. El grupo se llama Esir, está integrado al completo por mujeres de aquel pueblo, y la segunda canción, algo más dura, pero que nos decía lo mismo, de un grupo que existió un poquito más lejos, de Vilafranca del Penedès, Inadaptats. Y nos vamos con la misma canción, la misma letra, pero ahora en su versión original, cantada por el Ovidi, por Ovidi Montllor. Hasta dentro de dos semanas. Salud. Thank you.
aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogues. Sortir ella de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Van viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Van volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Millor, perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix.
.9 FM, Radio Malva. .org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.